Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A la tertúlia literària d'aquest març, la Dolors Bosch i el Jesús Gómez ens comentaran Corre, d'un dels novel·listes contemporanis amb més reconeixement internacional, Jan Eixenós. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Heu hagut de córrer per acabar el llibre? Heu gaudit? Us ha temptat sortir a córrer?
Córrer, córrer, no hem hagut de córrer perquè és un llibre de 139 pàgines. I com pots comprendre, ens el podíem llegir quasi 4 vegades. Perquè era molt... És, o sigui, el llenguatge és molt fàcil i te'l pots llegir molt bé. Però abans, amb en Jesús, en parlàvem i penso que està bé que, tot i llegint-lo de pressa, si el llegeixes més a poc, o sigui, el gaudeixes d'una altra manera i penso que és bo de llegir-lo. Però bueno...
Sí, jo ho he llegit dos cops. El segon cop vaig ralentir la lectura i la vaig gaudir més, perquè és un llibre que sembla que no, perquè té un estil lleuger, la seva forma d'escriure sembla lleugera, sembla, eh? I, en canvi, t'està donant molta informació. I si vas molt ràpid, doncs no caus en ella. En canvi, la segona vegada que vas llegir, doncs ho feia més a poc i el vaig gaudir més.
I
per tant, jo recomanaria de llegir-ho, però no cal córrer.
No cal córrer. Bé, jo ara estava pensant, i ara improviso.
Bueno, el títol de córrer és perquè se centra en la figura històrica d'un atleta txec, que és l'Emil Satopek, i és un llibre que forma part d'una trilogia que va començar amb un llibre sobre Maurice Ravel, un músic, també excèntric, Emil Satopek, un atleta excèntric, esportista, i l'últim és el Nikola Tesla, un enginyer elèctric, també excèntric, i, bueno, unes vides que donen per molt.
Es poden llegir indistintament, no cal
totalment
agafar
l'ordre. Totalment separades. Sí. Llavors, el Jesús se n'ha deixat un, que és el 14, que no sé si recordes que el vam ja parlar aquí a la tertúlia, que aquest és el que no parla d'una persona coneguda, diguem-ne, un personatge real. Parla de personatges sense nom, els anònims que de la Primera Guerra Mundial. I penso que és potser dels quatre llibres aquests, diguem-ne, que jo diria que són quatre, crec que és el més que ens toca més. Perquè potser és el més emotiu. O sigui, com que és un home que no és emotiu, en aquest llibre hi posa un... O sigui, et dones compte, perquè una de les coses que va passar a la tertúlia és que la gent deia que és molt fred. Clar, però és un llibre que té 139 pàgines, però comentant tots els temes que surten, podríem fer-ne, amb els comentaris, un de 1.000 pàgines?
Sí, sí, sí.
Tranquil·lament. Ah, pues
podria fer una sèrie de televisió llarga, amb dues temporades i tot.
Sí, sí, és molt...
No, jo deia el dels tres, perquè els tres que he dit...
Sí, perquè són tres personatges.
Tres personatges.
Sí, perquè són reals i l'altre no.
I a més, de tres àmbits ben diferents, no? L'àmbit de l'art, l'àmbit de l'esport, que precisament l'autor no és molt amant de l'esport, ja ho diu ell mateix, i l'altre l'àmbit científic i de la tècnica.
Bueno, tots centrats en el segle XX per donar una mica l'entorn de com van funcionar les coses al segle XX. O sigui, ell, el seu interès és que fer un retrat, diguem-ne, una mica donant feina, que dèiem, per buscar coses, però per parlar del segle XX. O sigui, ell diu això. Tot i que ell parla molt poc, no li agrada gens fer entrevistes, és un home molt... O sigui, que no... El que hi ha al llibre és el que hi ha al llibre.
No s'explica gaire, està, més enllà del llibre.
Perquè... El llibre se centra sobretot en el fet de la passió d'aquest atleta, de l'Emil Satopek, que va començar en l'atletisme a córrer de manera accidental i després li va trobar una passió i va dedicar pràcticament la seva vida, la va centrar en el córrer. I es deté molt en els entrenaments. Ell era el seu propi entrenador. Ell va inventar, va revolucionar la forma d'entrenar-se i de preparar-se, va donar moltíssima importància a la voluntat, al sacrifici, encara que estiguis patint, doncs continuar corrent. Per tant, és un personatge molt potent en aquest sentit i per una gesta inolvidable i que ningú li podrà treure aquest rècord, que és que en el cinqui, en els Jocs Olímpics del cinqui en l'any 52, va ser or en 5.000 metres, 10.000 metres i la marató. I això es pensava que no es podia fer, ho va fer i no ho ha fet ningú. L'únic que s'ha apropat, i ho dic aquí com una curiositat que penso que val la pena saber-la, l'únic que s'ha apropat ha sigut una dona, curiosament. En París, en l'any 2024, fa poc, doncs una etíop, que està nacionalitzada holandesa, va fer or a la marató i bronze a 5.000 i 10.000. Per tant, té tres medalles en aquestes tres disciplines també, per tant, cal dir-ho.
I a més, corria d'una forma molt particular, no?
No, corria d'una forma molt particular perquè, o sigui, hi ha descripcions boníssimes de com corria, perquè hi ha un moment, al començament tot del llibre, que jo parafrejo, no el llegeixo exactament, però vull dir, en la pàgina 53 i 54 parla, i diu, primer es va pensar que com que corria i guanyava tant, devia tenir alguna cosa física diferent, Llavors diu, no sé si té, diu, un cor, el cor no el té bé, o sigui, aquella cosa de que el diferent ha de tenir una explicació. O sigui, aquella mania que tenim, de que les coses diferents han de tenir
una justificació.
Una mica abans del que tu dius, Dolors, podem llegir, si em permeteu, i després continues.
Sí,
tu, després.
A veure si m'ho aixafes. No, no passa res.
Bueno, és abans. Diu, hi ha corredors que semblen que volin, d'altres que sembla que vagin, d'altres fa l'efecte que desfilin, n'hi ha que diries que avancen com si estiguessin asseguts sobre les cames. També n'hi ha que simplement fa l'efecte que vagin tan de pressa com poden al lloc on els acaben de cridar. L'Emil? Res de tot això. L'Emil és com si cabés o s'enfondís, com si estigués en trànsit o com si fos un peó de camins. Lluny dels cànons acadèmics i de tot afany d'elegància, avança de manera feixuga, sotregada, torturada, a estropades. No amaga la violència de l'esforç.
I llavors jo continuaria. Motor excepcional, que s'hauria descuidat de posar-se a la carrosseria. El seu estil no ha assolit ni assolirà la perfecció, però l'Emil no té temps. Seria masses hores, encara que si volgués ser elegant, i ja et dic que per moviment, o sigui, he saltat, perquè això és molt llarg, diu, va donar-se compte de que ell volia... Li era igual ser elegant. O sigui, ell volia guanyar. Es cansava menys fent-ho d'aquella manera. O sigui, això t'ho diu i ja està. O sigui, i això està tret, això és el curiós, és que com que és ficcionat, però l'autor ho ha tret de llegir-se un munt de diaris esportius de l'època. O sigui, tota la història, tot el que hi ha d'història autèntica, ho ha tret de la premsa, de la maroteca.
Se centra sobretot... L'inici de l'any 38, amb la invasió nazi de Moràvia, que és la seva regió, la seva terra, fins a l'any 68, després va molt ràpid.
Sí,
no?
Sí.
I es llegeix tot els números de la revista esportiva francesa de l'Equip.
De tots aquests anys, sí.
Tots aquests anys. 4.000 números, una barbaritat. I això ens revela també el que dèiem abans, no? De que se centra sobretot en el seu córrer, i té un trasfons polític d'una gravetat i d'una densitat i d'una preocupació humana extraordinària, perquè, fixem-nos, és la invasió nazi, comença amb la invasió nazi, després de l'acabar la guerra del 45, només durant 3 anys Txecoslovàquia tindrà una democràcia limitada. Al febrer del 48 hi ha un cop d'estat del Partit Comunista Txeco reforçat per la Unió Soviètica, recolzat per la Unió Soviètica, i ja forma part dels països de l'est i ja s'ha acabat aquí la història.
Sí, però llavors el que és curiós és que el personatge, o sigui, l'entenem en funció del seu context, perquè, clar, vull dir, el comunisme el que volia era... Tenir personatges que destaquessin i que sortissin i que guanyessin coses estava molt bé, però en benefici del país, mai una cosa personal. En el moment que es converteix en un ídol, no, el comunisme no ho accepta, això. Però és que ell, jo penso que és un comunista convençut. O sigui, ell és comunista. O sigui, no. I quan es parlava de que era... O sigui, en la tertúlia es va parlar molt del seu esperit conformista, que no es rebel·lava... Jo penso que és que en una situació com aquesta, no sé quanta gent es rebel·laria, eh? Vull dir, és que ell arriba un moment, i al final de tot el llibre ho diu claríssimament, ell firma una cosa i diu que em deixin en pau, que no m'atabalin, ja estic cansat. O sigui, saps? Que el vaig reivindicar, després.
El que estàs dient, Dolors, diu, de manera que no tot va malament per al règim txecoslovac, que després de la guerra i del cop de Praga, el cop de Praga és el del 48, ha passat al bloc socialista i ara veu l'Emil com una esplèndida eina de propaganda. És el seu millor diplomàtic, l'ambaixador més eficaç, s'ha convertit en un atleta d'estat. I després això farà també que ens expliqui com a partir de cert moment no li deixen anar a córrer fora, que surti a córrer fora, per por a que no torni. I això seria una propaganda negativa contra el règim que de cap manera la volen tenir.
Clar, que a més a més els hi passava amb altra gent. O sigui, estava claríssim.
Desertaven.
I sobre el conformisme, una persona que als 46 anys, quan passa als 68, potser les generacions més joves no, però nosaltres sí que ens ressona encara la primavera, a part del maig francès, va haver la primavera de Praga, la primavera de Praga en el 68, propiciada per l'Alexander Tusek, que volia fer el que es va anomenar un socialisme encara humana, de propiciar doncs, un alliberament de la llibertat d'expressió, deixar fora, alliberar empresonats, etcètera, etcètera. Es va signar un manifest que aquí només ho anomena una vegada, que va signar el manifest de les 2.000 paraules. I l'estil del Genachenov és... Vols saber més sobre què va ser aquest manifest del 2.000 paraules? Ale, vés al Google, busca
i t'assabentaràs
qui ho va escriure, qui ho va signar i què els hi va passar. No? I en aquest sentit, si ho fas, val la pena perquè t'assabentes de moltes coses molt interessants sobre la història de Txecoslovàquia.
És el que parlàvem de quan parlem dels llibres, que diem els llibres que ens donin feina. O sigui, és un llibre que és molt, sembla molt senzill i et pots quedar amb això. Vull dir, llegeixes la història d'aquest senyor i dius, ah, fantàstic. O pots aprofundir i realment tens feina per estona, perquè, clar, per entendre tota la situació hi ha molta cosa per entendre. Vull dir, a part de que te'l presenten com un home simpàtic, gregari, bona persona, perquè hi ha un moment que hi ha un atleta que no ha guanyat mai res, que és molt bo, i ell al final li regala una medalla d'ell, perquè considera que se'l mereixia i com que no l'ha guanyat, li dona una d'ell. Això és, o sigui, i això és real, perquè, clar, vull dir, això està diguem-ne, documentat, no és el ficcionat, sí, però això no és ficcionat.
I el que volia dir és que el retret de conformista, home, una persona que als 46 anys, és a dir, al 1968, es posa a favor del moviment aquest d'alliberament i de renovació del règim txec i que signa un manifest que després es tornarà contra ell i hi ha una davallada en la seva relació amb el règim soviètic total. I a partir d'aleshores treballava en un ministeri, deixa de tot, vull dir, el fan escombrar aire fins i tot, l'envien a treballar a mines, però una persona que als 46 anys, amb tot el que has guanyat, etcètera, ets capaç en un míting de parlar i criticar la invasió que està patint Praga i Txecoslovàquia. 500.000 soldats van anar a Txecoslovàquia, va enviar el pacte de Varsovia.
Sí, sí.
Bueno, jo penso que és una persona valenta, vull dir que... No.
Sí, i que després, bueno, estàs allà i si no vols marxar o no vols... Vull dir, o sigui, pots fer moltes coses, però només pel fet de sobreviure amb totes les circumstàncies aquestes, que a més els separen de la seva dona, perquè la seva dona també era la Dana, que és molt curiós, perquè vam dir, mira, Dana, com la... Vull dir, va ser olímpica i va guanyar un or amb javelina. O sigui, era bona. Llavors, el va estar molts anys separats. Va aconseguir després, perquè el van rehabilitar, però el van tenir abandonadíssim. Vull dir, el van, el que tu deies, el van enviar, vull dir, en un camp de concentració pràcticament. Vull dir, o sigui, clar, dius, conformista. Clar, arriba un moment que dius, a veure, em tornes allà, doncs mira, què voleu que firmi? Que digui tot, que no estic... Que tot allò que vaig dir m'havia equivocat i no sé què, doncs ho firmo i em deixeu tranquil. O sigui, al final del llibre jo el trobo fantàstic, perquè acaba dient, vull dir, vull viure tranquil. Vull dir, és que, clar, és molt complicat. Vull dir.
Tornant a l'estil de l'autor, una de les coses que jo ressaltaria és aquest art seu per combinar molt bé el que són descripcions molt ràpides, o anomenes, no? Una cosa que, ostres, però si això, no sé, els processos de Praga, i els anomenes no diu res, no? En canvi, després es deté en alguna escena que te la permet veure quasi cinematogràficament. Jo destacaria el capítol 11, que el trobo magnífic, en què en principi se la diu, vale, deixarem que feu una entrevista a un periodista que ho demana molt, deixarem que feu una entrevista a l'Emil Satopec, has d'anar a casa seva. Bueno, quan va, està la dona i una amiga, una presumpta amiga, i ai, està entrenant, no pot ser... No... I aquesta escena de com li ensenya la casa, els llibres que té, que si li agrada cuinar, que si després no sé què, quines són el seu temps en què ho dedica, etcètera, etcètera, tot això està descrit que t'ho fa viure, realment, ho pots veure. En canvi, altres coses te les diu i ja està, no? Trobo que aquest art de combinar aquests dos nivells de descripció és una de les característiques, i jo penso que fins i tot més atractives que té el llibre.
Sí.
No sé si tu, Dolors, penses igual.
No, sí, estic completament d'acord. És que inclús ja en un moment determinat decideix que deixarà de córrer. I diu, encara podria canviar d'opinió. És que a mi em va fer molta gràcia aquest tros. Diu, encara podria canviar d'opinió. Diu, obeint un ritual similar als dels comiats de les estrelles del Music Hall, les de l'atletisme, tenen el do d'alterar les declaracions definitives, tràgiques, amb la represa inesperada de l'entrenament i fins i tot la conseqüència amb noves marques. O sigui, ell, o sigui, s'ho planteja d'una manera... O sigui, et presenta el protagonista com diu, bueno, ja deixaré de córrer perquè ara ja he fet tot i he guanyat molt. Però llavors diu, bueno, jo també m'ho podria replantejar com fan els altres, no? Diu, inclús podria aconseguir unes noves marques més bones. O sigui, et fan l'home, te'l presenta com molt senzill, com un antiheroi. És que jo diria, o sigui, que tot i sent haver enganyat tantes coses, és com un antiheroi. Jo no ho sé, O sigui, no el veig com... O sigui, no ho sé. Saps com li deien? La locomotora humana, Sí, el seu...
I el narrador... És un narrador complex, perquè és un narrador que de vegades es dirigeix a l'Emil. Ben fet, Emil. Hi ha alguna expressió que diu, el que acabes de fer, ben fet, Emil, dirigeix.
Com si trenqués la quarta paret.
A vegades es dirigeix a nosaltres. Llegiré un fragment que diu, no sé vosaltres, i vosaltres som els lectors, no sé vosaltres, però a mi totes aquestes proeses, aquests rècords, aquestes victòries, aquests trofeus, potser em començarien a tipar una mica. I vindria Tom, perquè resulta que l'Emil es posarà a perdre. A què dirigir-se a vosaltres? No sé vosaltres. A l'autor també, i ell a vegades també especula. Per exemple, a veure si trobo un que m'ha fet molta gràcia, sí. Diu, ell era molt curiós, l'Emil. Ahir es va parlar, l'altre dia es va parlar en la tertúlia de si, bueno, que si era una mica, no?
Sí, dèiem
ignorant, que tenia poc coneixement... Però jo això no vaig acabar d'entendre perquè parlava un munt de llengües, tenia curiositat. Per exemple, quan va a Berna, diu, la curiositat tanmateix també l'empeny a visitar el zoo de Berna, on està content de veure finalment els simis, una espècie que encara no té permís per residir a Txecoslovàquia. No t'explica perquè no té permís, el que hem dit de l'estil. Però als simis se'ls veu dolents, agres, amargats, perpètuament ofesos perquè la humanitat se'ls ha escapat per un pèl. Això és el narrador.
Això és d'una subtilesa fantàstica.
Òbviament no és el Satopec, no?
I ironia, no? També, tota l'estona.
Ho deia, explicava també com a exemple d'aquesta ironia subtil, que la ironia també té una vessant de fredor.
Sí,
perquè apel·la més a la intel·ligència que a l'emoció.
No dona pistes, o sigui, et fa que tu ho entenguis o no ho entenguis. Això, l'humor sempre és això. O sigui, aquesta mena de doble sentit que, segons com, doncs, no captes. Vull dir, està claríssim, no? O sigui, a veure, no hem parlat de que està editat per l'editorial Raig Verd. El va escriure l'original el 2008 i no es va traduir aquí en català fins al 2014. Està traduït per l'Anna Casasses. Hi va haver-hi alguna persona que li va semblar que no era prou ben feta la traducció. Jo no m'atreviria perquè hauria de mirar l'original. Perquè, clar, ell té una manera, jo com que he llegit bastantes coses d'ell, té una manera d'escriure molt particular que potser la traductora ha volgut demostrar. O sigui, mostrar la manera, en lloc d'acoplar-ho a la nostra literatura, és fer-ho més francès que català. Però això és una suposició meva.
Sí, no, això hauria de llegir.
Ni tinc arguments, ni res de res. O sigui, només ho deixo anar.
Doncs un altre dels detalls, de les característiques de l'estil, és, tornem a allò d'abans, aquest contrast, no?, entre una descripció força abstracta o genèrica i aquest detall precís, concís, que revelador a vegades o simplement curiós. Ficaré dos exemples. Per exemple, diu, doncs la piscina olímpica de Melbourne no era reglamentària perquè era 8 mil·límetres més curta. Aquesta curiositat. O una cosa que em va fer gràcia a mi és que també a Melbourne, a prop de Melbourne, en la badia de Filford o de Port Phillips o alguna cosa així, doncs va veure cignes negres. I, precisament, els cignes negres és curiós perquè a Europa, fins al segle XVII, avançat el XVII, es pensava que era un impossible. Diu, això és com si existissin cignes negres, és a dir, això és impossible. Fins que un mariner holandès, crec que al segle XVIII, doncs també nous per Austràlia, va veure cignes negres i va dir... Sí que existeixen els signes negres,
clar,
no?
Sí, és que, bueno, és que és un llibre que dona molt de sí.
Però no és una biografia, entenc.
No.
En cap moment.
O sigui, si diguéssim, jo diria que una biografia personal, no. És una biografia esportiva. O sigui, explica que aquest home el que va aconseguir, o sigui, li van començar a dir que corrés, ell no li agradava ni córrer ni res, va començar a córrer, i en aquí jo diria una cosa que no n'hem parlat, que ja és més genèric, que és el fet de que quan fas una cosa, el córrer crea una addicció i desprenem una sèrie de coses que cada vegada ens agrada més. I l'esport això ho té. I ell, en aquí queda demostrat. O sigui, ell comença a córrer i no li agrada gaire, però a mesura que va fent, li va trobant gust, i després corre per córrer. I amb això me n'aniria bastantes literatures del nostre, diguem-ne, més a prop, bueno, més a prop no, n'hi ha alguna que no, que parla de córrer. Jo, per exemple, recordo un llibre que és del Murakami, que diu de què parlo quan parlo de córrer, que és molt interessant. O sigui, és un llibre que et fa pensar què passa quan corres, eh? O el del Sebastià Serrano, que diu l'elogi de la passió pura, també parla de córrer, eh? O sigui, sí, doncs. O viure corrent, que n'hi ha un altre. El fet de córrer, com traient-ho ja d'aquest context, també té les... O sigui, s'entén que li agradeix cada vegada més. Però és una cosa personal. Penso que aquí era ell, o sigui, no depenia de res.
I de superació, també.
I de superació. I clar,
el que deies queda molt clar, i ell mateix ho ha dit, no és una biografia, no és un llibre històric en el sentit d'haver buscat documentació, etc. No dona cap font de referència. Això és una obra de ficció, ell ho diu. Agafa un personatge real, però el tracta com si fos una obra de ficció. Pensem que, per exemple, de la relació amb la seva dona pràcticament ni parla. Dels seus amics tampoc hi parla. De què llegia tampoc hi parla. Hi ha moltíssim... En canvi, del que hem dit abans, dels seus entrenaments, etc., doncs sí que es deté i pots tenir un coneixement ferm de tot això.
Bueno, és que clar, vull dir...
Hi ha una anècdota que m'ha agradat molt, que l'última cursa que va guanyar i que va disputar va ser precisament a Sant Sebastià, en el Cross de la Sarthe, sí. I em sembla que és al final, el 69 o 68, i va a París, fa escala primera a París, i a París veu molts fotògrafs i tal, i ostres, diu, ostres, venen a buscar a mi encara, ostres, tu em fa molt.
Encara sóc algú.
El tio bufó, no? I resulta que quan baixa ell, es queda allò, ostres, on estan els fotògrafs? On han anat? I què havia passat? Que en el mateix vol havia baixat l'Elizabeth Taylor, l'havien fet fotos.
No l'esperaven amb ell.
No l'esperaven amb ell.
La novel·la Corre, de Jan Echenoz. Mil gràcies. Ens han vingut moltes ganes de llegir-la i de gaudir-la.
Sí, jo crec que val la pena.
Fins al mes vinent. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem el repàs a les notícies quan són 11:45 del matí. L'autopista AP7 i l'R4 converteixen l'Alt Penedès en un punt negre viari. Aquests últims anys, la comarca s'ha convertit en un perillós epicentre d'incidències viàries. Els accidents a l'AP7, les llargues cues que aquests comporten i els constants retards de la R4 formen part ja del dia a dia de la comarca. Els usuaris del transport públic estan farts. És per això que aquest passat cap de setmana diverses plataformes i col·lectius han sortit als carrers per demanar un servei digne. Un dels organitzadors era l'Associació Promoció del Transport Públic, que a l'Alt Penedès hi té representació. El seu delegat, Albert Parés, explicava que durant aquest temps han rebut nombroses queixes sobre l'estat actual de l'R4 i el bus a la comarca. Pel que fa a Rodalies, durant aquest inici d'any ja s'han registrat múltiples incidències a l'R4. Pel que fa a l'AP7, des de la liberalització dels peatges, el trànsit ha augmentat i els accidents, especialment en el tram de Martorell, són una constant. Fa unes setmanes, 4 accidents en 3 dies van tornar a col·lapsar l'autopista en el seu pas per la comarca. L'Ajuntament dels Monjos aprova una ordenança per regular les olors al municipi. La regidora de Medi Ambient, Filo Martínez, ha explicat que la nova reglamentació vol complementar les ordenances que ja existeixen pel control de sorolls o vibracions i utilitzarà els mitjans tècnics que existeixen actualment i que han estat recomanats pels enginyers municipals, sense detriment que en el futur es puguin anar incorporant noves tecnologies de mesura. L'ordenança pretén ajudar la interlocució amb algunes empreses amb les que ja s'està treballant. Les queixes per olors les podrà fer qualsevol persona trucant a la policia local. Les sancions greus per incompliment de la normativa poden arribar a provocar la suspensió de l'activitat de la font emissora de les olors. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès inicia els treballs de control de la processionària al municipi. El passat dimarts es van iniciar els treballs preparatoris per la campanya de control de la processionària del 2025, que començarà aquesta primavera. En aquesta primera fase es va fer una revisió dels sacs de feromones i es van retirar algunes bosses d'erugues detectades en diferents punts del municipi. Aquestes accions formen part del pla de prevenció i control d'aquesta plaga que afecta principalment els pins i pot suposar un risc tant pels arbres com per persones i animals, i que enguany ha guanyat molta presència a causa dels canvis en la climatologia i la sequera que hem patit. El Noia torna a disputar competició europea un mes després. Serà avui a 9:45 del vespre a Trissino, amb l'anada dels quarts de final de la Champions League. Per això, els de Carlos Cortijo hi han viatjat avui mateix de matinada per preparar el compromís al Fortí italià. Cita transcendental contra el líder de la Sèrie A italiana i flamant campió de la Copa. Un Trissino que arriba als quarts com a tercer del grup B, mentre el Noia ho fa com a segon. Xifres a banda, els dos conjunts miraran de signar un resultat favorable de cara al partit de tornada que es disputarà la setmana vinent, també dijous, però a l'Olímpic de l'Ateneu. El precedent, el Paladante, italià, és de nefast record pels sadorninencs. És una derrota per 9-5 a la fase de grups de la Champions de fa 2 temporades.
Penedès en xarxa.
I quan passen 4 minuts i mig de 11:45... acabarem amb música, perquè és dijous, avui amb la Tot Volum, amb la Lourdes Meroño, des de Domenys Ràdio.
A Tot Volum.
I en aquesta ocasió parlarem d'un dels grups referents en la música electrònica britànica dels anys 80 i que van saber fer-se amb una gran massa de seguidors amb les seves fantàstiques melodies i composicions. Estem parlant d'OMD. Orquestral Manoeuvres in the Dark, OMD, és una banda anglesa de música electrònica formada en Wirral, Merseyside, el 1978. El grup està format pel duet fundador i compositor principal Andy McCluskey a la veu i al baix i Paul Humphries als teclats i la veu juntament amb Martin Cooper i Stuart Kershaw. Considerats com a pioners de la música electrònica, OMD va combinar un so experimental i minimalista amb sensibilitats pop, convertint-se en figures clau en el sorgiment del synth-pop. Els fundadors d'aquesta formació, McCluskey i Humphries, també van introduir el format de duet de sintetitzadors en la música popular britànica i que es va contagiar a la resta d'Europa. Descrit com un dels grups de synth-pop més influent de la història, OMD ha inspirat a molts artistes de diversos gèneres i disciplines, com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Tall Talk i Usher. Al llarg de la seva carrera, OMD ha aconseguit 14 entrades entre els primers 20 llocs en la llista d'àlbums del Regne Unit i moltes altres a la llista de singles britànics i estatunidencs, tenint unes vendes globals de 40 milions de discos. McCluskey i Paul Humphries es van conèixer a l'escola primària a Meols, Anglaterra, a principis de la dècada de 1960. Una dècada més tard i en plena adolescència van començar a tocar en diferents grups locals. Durant aquest temps, McCluskey i Humphries van descobrir el seu estil electrònic i van decidir desenvolupar un estil propi entorn dels teclats i sintetitzadors i van formar el grup de ID juntament amb altres companys, tenint una mica de rellevància a escala local. L'agost de 1978 d'ID es va separar a causa de diferències musicals i Humphries i McCluskey es van unir a un projecte anomenat BCL-11 que poc temps després va passar a dir-se Orchestral Manoeuvres in the Dark. Com a joves de classe treballadora, OMD tenia un pressupost limitat reutilitzant instruments de segona mà i comprant a terminis un sintetitzador bàsic Korg M500. El seu debut va ser l'octubre de 1978. Trobant-se en la cúspide d'una nova ona electrònica en la música pop britànica, van llançar un single únic, Electricity. Aquest llançament va ser molt ben acollit i van signar un contracte amb la discogràfica Dindisc. Aquest primer àlbum homònim va ser publicat al febrer de 1980 i va aconseguir el número 27 a la llista d'àlbums del Regne Unit. El segon àlbum d'estudi de la banda i publicat a l'octubre de 1980, Organization, va ser gravat com un trio amb Humphries, McCluskey i Holmes. Aquest àlbum és sensible, fosc i melancòlic, inspirat en gran manera per la defunció del cantant de Joy Division, Ian Curtis. En aquest treball es destaca el senzill antibèl·lic Enola Gay, dit això per l'avió que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima. Aquest treball va ser tot un èxit i va rebre crítiques favorables, proporcionant a OMD el seu primer àlbum top 10 al Regne Unit. La cançó Enola Gay va ser l'únic senzill d'aquest disc i va entrar amb força en la llista de singles del Regne Unit, aconseguint el lloc número 8. La gira d'aquest àlbum va tenir una alineació de 4 integrants, formada per McCluskey, Humphries, Cooper i Holmes, i és considerada com la formació clàssica de la banda. L'any 1981, OMD va obtenir gran popularitat i reconeixement amb el seu tercer àlbum d'estudi, Architecture and Morality, i va ser llançat al Regne Unit i Europa al novembre, convertint-se en el seu àlbum d'estudi més reeixit comercialment. Prèviament es va llançar el seu primer senzill, Souvenir, escrit per Cooper i Humphries, que va marcar el començament d'un exuberant so electrònic coral aconseguit per bucles alentits i sintetitzadors. Aquest senzill es va convertir en un èxit internacional per a la banda, aconseguint el lloc número 3 a la llista de singles del Regne Unit. Souvenir també va aconseguir el top 10 en diversos països europeus, incloent-hi les llistes d'èxits a Espanya i Portugal. Aquesta cançó li va seguir un altre gran èxit d'aquest àlbum i llançada com el seu segon senzill, Joan Orfarc, Made of Orleans. Va ser ben rebut per la crítica i es va convertir en un èxit a les Illes Britàniques, aconseguint el lloc número 5 de les llistes al Regne Unit i el número 13 a Irlanda. Avui dia aquesta cançó és considerada com una de les millors cançons de 1981. Després d'aquest èxit inesperat, OMD gairebé va arribar a la dissolució a causa de l'esgotament, encara que va saber refer-se i continuar per a publicar el seu següent àlbum d'estudi el 1983, Deadly Ships, un àlbum experimental on la banda va perdre una mica l'impuls comercial. El seu relatiu fracàs en vendes va causar una crisi de confiança entre els membres de la banda. El seu següent àlbum d'estudi, John Coulter, de 1984, va ser un canvi cap a un so més pop, adaptant-se als nous corrents musicals. l'àlbum va ser un èxit, tranquil·litzant el grup sobre la seva nova direcció. El senzill Locomotion va ser un èxit en vendes i es va situar entre els 5 primers llocs de la llista de singles del Regne Unit. En 1985 la banda va augmentar per a convertir-se en un sextet amb la incorporació dels germans Weir per a llançar el seu sisè àlbum d'estudi, Crash, que va aconseguir el seu primer èxit en el Billboard Hot 100 amb l'entrada número 26 del senzill So In Love. Això va portar a un cert èxit per a aquest àlbum, que va entrar en el top 40 de les llistes estatunidenques. Al setembre de 1986, OMD va continuar com un grup de 6 integrants per a llançar el seu setè àlbum d'estudi, The Pacific Age, però la banda va començar a veure com la seva popularitat disminuïa notablement al Regne Unit. El primer senzill de l'àlbum, Forever, Life and Die, va ser un èxit entre els 10 primers a tota Europa i va entrar en el top 20 tant al Regne Unit com als Estats Units. Durant 1988 es va publicar un reeixit recopilatori dels grans èxits de la banda, que va funcionar molt bé comercialment. En aquest mateix any, els germans Weir van abandonar OMD. Quan semblava que OMD estava a punt de consolidar el seu èxit als Estats Units, la banda va continuar fracturant-se amb la marxa de Humphries enmig de dissensions personals i creatives amb McCluskey, al qual li van seguir Cooper i Holmes per a formar una nova banda, deixant només a McCluskey amb la marca OMD. El primer àlbum de McCluskey de la nova OMD va ser l'àlbum d'estudi dance pop Sugar Tax, publicat el maig de 1991, que va aconseguir el lloc número 3 al Regne Unit i on es van llançar dos senzills d'èxit, Sailing on the Seven Seas i Pandora's Box. El següent àlbum d'estudi del grup va ser Liberator, de 1993, que es va aventurar més en la música dance. Aquest treball va aconseguir el lloc número 14 en la llista d'àlbums del Regne Unit. El primer senzill, Stand Above Me, va aconseguir el lloc número 21 en la llista de singles del Regne Unit, seguit de Dream of Me en el lloc número 24. L'any 1996, McCluskey va tornar amb un elenc de músics de sessió per a publicar Universal, un àlbum que incloia dues cançons escrites per Humphries. El disc va generar el primer èxit top 20 d'OMD en 5 anys, Walking on the Milky Way. Encara que tant Liberator com a Universal van produir èxits menors, McCluskey es va retirar d'OMD a la fi de 1996, davant l'auge dels moviments grunge i Britpop, que tenien tota l'atenció comercial de les discogràfiques i emissores de ràdio. Després de la dissolució d'OMD, McCluskey va anunciar plans per a reformar la banda amb la formació clàssica i que tants èxits va aconseguir durant els anys 80. D'aquesta manera van tornar als seus orígens synth-pop i van començar a fer concerts en viu. D'aquesta activitat es va publicar en la primavera de 2008 OMD Live, Architecture and Morality and More. Després de pensar-s'ho, diversos anys van tornar a crear música nova i van publicar l'11è àlbum d'estudi, History of Mother, al setembre de 2010. Aquest àlbum de retorn va aconseguir el lloc número 28 a la llista d'àlbums del Regne Unit i les crítiques van ser generalment favorables. El novembre de 2011, OMD va tornar a l'estudi i va començar a treballar en el seu següent àlbum, English Electric, que es va publicar al març de 2012. Aquest treball va rebre bones crítiques i va ser comparat positivament amb els primers àlbums de principis i mitjans de la dècada dels 80. El disc va ser un èxit top 10 a Alemanya i va aconseguir el lloc número 12 en la llista d'àlbums del Regne Unit i el lloc número 8 a la llista Billboard d'àlbums dance electrònics dels Estats Units. De setembre de 2017, OMD va llançar The Punishment of Luxury, sent aquest el 13è àlbum d'estudi de la banda. L'àlbum va rebre crítiques favorables i va ser nomenat com un dels millors i més estimats de 2017. Va debutar en el lloc número 4 a la llista d'àlbums del Regne Unit i va encapçalar la llista d'àlbums independents. També va aconseguir el top 10 en diverses llistes europees i als Estats Units. El 14è àlbum d'estudi d'OMD, Bauhaus Staircase, va sortir a la venda el 27 d'octubre de 2023 i va ser precedit pel senzill homònim Bauhaus Staircase. El disc va debutar en el lloc número 2 en la llista d'àlbums del Regne Unit. Segons ha comentat McAlaskley, possiblement aquest àlbum és l'últim àlbum de la banda.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a OMD. Per part meva, com sempre, ha estat un veritable plaer acompanyar-te a aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me, us deixo amb una de les cançons més reeixides de la banda de 1986, If You Live. Adéu-siau.
És la millor cançó per acomiadar-nos i per acomiadar els OMD, aquest Leave. Marxem, perquè és el que toca ara, quan són gairebé les 12 menys 2 minutets. Posem punt i final aquest dijous 27 de març. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores i us esperem a tots i totes demà de nou a les 9:06 i fins a les 12 menys 2. Adéu-siau.